1700
o 2700, bueno, pues ese señor, sin congelársela del todo para que no se ponga excesivamente herido.
Un pensionista de fa poc, poc cobranet, 2200-2250.
Sí, pero va a ser una proporción de lo que ha aportado. La gente se olvida cómo se genera la pensión. Piensa que el Estado me aumente la pensión, que me la actualice aquí o allí. Pero son los fondos que tú has acumulado durante tu vida laboral. Si aportabas 4 duros, no puedes pretender cobrar los 2.700 euros. Si tenías una nómina de 8.000 euros porque lo generabas valías.
Señor, pero eso es que no se hace voluntario eso.
Claro.
Eso no se hace voluntario. Yo que trabajo por una empresa que me garantiza las cotizaciones, y usted que es pintor, que es autónomo, cada vez que le dicen que tienen que subir la cuota de cotización, le están sacando un riñón, porque usted ya llega justito. Entonces, eso debería de estar en el mismo bombo, porque él no tiene la culpa de que a mí me garanticen, igual que cuando vas a la farmacia. Yo no tengo la culpa. Lo que yo no quiero es establecer una diferencia. No, señor, aquí hay tablas salariales. El que gane hasta 1000 se le aplicará este IPC, y no hace falta que el gobierno ponga más dinero, con que administre la masa salarial de la forma, con el incremento del IPC, y lo reparta de forma lineal. Eso en 3 años, al que yo le llevaba 1500 euros le llevaré 900, porque hay un montón de cosas que no las toca nadie.
No hubo vista de miras. Tú imagínate lo que era la hucha de las pensiones hace 10 o 15 años, que se caían los billetes por las ventanas, y cómo se lo han dilapidado por uso político de los fondos. Hoy tendríamos que estar todos muy contentos.
La esperanza de vida también té molt a veure, eh? Esperanza de vida també té molt a veure,
Acabem aquí perquè ens hem passat més a...
I no ho vam arreglar.
Sí. Tant de bo, però per almenys ens podem queixar, no?
Moltíssimes gràcies. Veniu aquí a queixar-vos, a parlar del que vulgueu. Ha estat un plaer,
nosotros,
la veritat.
Nosotros
tenemos... tenemos que acabar. Ara seguís la conversación.
No, esto que voy a decir ya no...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Reúnen muchos ingredientes, ¿no?, que forman parte de un proyecto que es un poco la visión de la cápsula.
Te encuentras a gente que tiene 13 años pero que acaba de empezar a tocar la batería hace un año, o alguien que tiene 30 y pico y que está empezando con un instrumento, otro que lleva mucho tiempo.
Musical, que la gente se ponga retos, ¿no?, y que viva experiencias que no viviría de otras maneras, ¿no?
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Todo esto lo tiene al meu ritme.
Hay muchos niveles, pero lo bonito es que te une, pues, la pasión por la música al final.
Dissabte 19 de novembre, jornada de portes obertes a l'exposició sobre alimentació sostenible i saludable Menja, actua impacte de Fundesplai, al carrer Riu Anoia 4254 del Prat de Llobregat. De 10 a 7 podreu gaudir de visites gratuïtes a l'exposició, tallers infantils, sortejos i moltes coses més. Us hi esperem dissabte 19 de novembre de 10 a 7 amb un munt d'activitats per descobrir com menjant podem canviar el món.
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat. sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump ain't taking on a hole, guacamole.
Minuts per sobre de les 10 del matí. Cada cop li deixem menys temps al nostre espai del Tast al Prat, on sabeu que ens ajuda de tant en quant el Lluís Aguado. Què tal? Com estàs?
Molt bé, sí, molt bé. Mira, vamos a hacerlo hoy todo
virtual, ¿no? Forma, ¿no? Perquè hem fet una foto, a la vegada estem a Instagram, per si voleu conèixer el Lluís, que de fet és el nostre famós, perquè com que va sortir el joc de cartes,
sí,
doncs ja et coneix tothom. Tengo va, un, vagin per allà i Lluís un onda, el joc no? de cartes. Ai, va, tens un trosset?
Bueno, un trosset, una mil·lèsima part. Ahí van a hacer una otra copa, ahí en la nit. Es more heavy. Porque arribo de sí, y arribo de tornar a trabajar y estaba mirando que si fean fútbol, que si fean al Barça, que si fean al yo miro y giro y en vez la meva cara a la tele y hostia, dona como una cosa, pero es que a ver la meva cara no me gira, lo primero que ensenya la tele digo, hostia, dona una cosa, digo, hostia, ¿cómo has de sentir els que surten una película 14 vegades?
Pues ya nos veuen, ¿no?
No, ya me imagino no que no sé, pero bueno.
Escolta, avui vens a parlar d'una activitat d'aquestes que us agrada molt als cuiners i cuineres d'arreu, que és ajuntar-vos en fires i ensenyar coses una mica estridents.
Ui, anava a dir una cosa,
no?
I medir-nos-la.
Una mica sí, no?
Sí.
També
sí.
És allò de comparar-vos,
no
demostrar...
No és el meu cas, però veritablement aquest món ara s'ha tornat amb els grans chefs i tot aquest tema i és una mica... Bueno, a veure, està bé, per una part està bé, perquè està bé juntar opinions, juntar... gremi, fer una mica de família... Però ara estan en un punt una mica, a vegades, una mica exagerat. Perquè és
mucho postureo, no?
Sí, ara estan en un punt ja que sembla que vagis a veure, pues eso, los Goya o los Oscars. Uh-huh. I vas allà i, hòstia, sembla tot a veure què famosa va salir o quin chef va hablar o tal, i entre tots... Bé, o sea, la recolzen molt, jo crec que després hi haurà les punyalades, però entre ells es donen, bueno, s'estan fent com una mica, uns animen els altres i s'estan fent una mica, a vegades massa, una mica massa pedants, per dir d'una manera. Però bueno, dintre de tot això hi ha ofici, que
clar,
és important.
Parlem del Gastronòmic Fòrum Barcelona, que de fet ja té fins i tot un nom com així anglès, sí, internacional. S'assembla molt a l'alimentària,
sí,
és molt diferent.
Mira, aquí va estar l'alimentària que va ser l'abril i això és el Gastronòmic. Jo intento anar a tots, bueno, de moment vaig a tots, simplement per un fet de que si és com si estàs amb aquesta professió, doncs tens que estar seguint una mica les tendències, uh-huh, perquè en el món dels aliments, igual que dels vins, igual que dels productes, hi ha un, diguéssim, que està havent un canvi brutal, sobretot en tot el tema de... evidentment tot el tema de vegetarià, vegà, nous aliments, noves formes de cuinar, hi ha un canvi brutal, a part que està la cuina tradicional de tota la vida. Uh-huh. Però a nivell de restauració i a nivell ja més una mica, diguéssim, de la part comercial o de la part de productes, inclús de maquinària, hi ha un canvi molt, molt, molt bèstia. I has d'estar una mica anar mirant, perquè no pots quedar...
Home, clar, ja està molt bé, no?
L'alimentària, la diferència... Exacte. La diferència entre el gastronòmic i l'alimentària és... L'alimentària és una fira molt gran, on entra tot el tema d'aliment, des de, jo què sé, potenciadors, des de químics i coses per grans cadenes alimentàries, maquinària de tot tipus, servei, hostaleria, hotels, restaurants i tot el tipus de menjar, inclús a més de fàbriques de menjar, envasats, és un altre tipus de fira.
Clar.
Però sí que és veritat que és una fira on hi ha moltes grans empreses que van a lluir-se i ensenyen moltes novetats i també està molt bé. És una fira molt gran. Molt gran i en un dia a vegades vas just. I el Gastronòmic és una cosa que va sortir molt petita, em sembla que va sortir a Vic, jo vaig anar a Vic alguna vegada, sí, va a Vic, després a Girona passat, bueno, va sortir una mica més, com fer-ho una mica molt més petit i més centrat en el món del xef i en el món del cuiner. Era una mica més per presentar cuiners, hi ha un parell de concursos en el millor xef revelació, no sé si ha guanyat en aquest cas per lo que vaig estar mirant, jo vaig estar allà a Talart, em sembla. Uh-huh. A la part.
Vale.
Que us puc explicar una mica perquè hi ha estat, casualitats, ah, sí? De la vida, sí, el que és. Crec que ha guanyat ella Premi Revelació a la part.
Ai, no em surt això. Barcelona.
Bueno, si fiques a la part. Bueno, hi ha un concurs, hi ha diversos concursos. L'altre ja estava, jo estàvem fent un curs de panetone, per exemple, de pastissers de Barcelona Joves. També es van donar els premis a millor restaurants verds d'Europa, en els quals, bueno, normalment sempre està el nostre estimat Xavi Pellicer, que està a Barcelona, en el qual també ha estat, que tracta molt bé el tema de verdures i tot el quilòmetre zero, tot el tema aquest de biosfer, o sigui, residu zero, i va sortir guanyador un restaurant de Copenhague, que ara no em surt el nom, que han aconseguit fer el residu 000, vull dir, de lo que llencen, diguéssim, per fer ara fer un gran, van al pati, fan compostatge, d'aquell compostatge fiquen inclús amb el que molen del cafè, no tenen aigua, o sigui, residu 00, que van ja, diguéssim, al límit.
No?
Però bueno, que és el futur d'intentar, sobretot els grans restaurants, els grans hotels i tot, intentar crear menys residus dels que creem. Uh-huh. Si som conscients que en una família, jo, nosaltres a casa som tres, quan vas a tirar les escombraries mires el que llences, imagineu-vos en un restaurant com a l'Artesà, que tenim 200 persones dinant. Uh-huh. O sigui, i encara que estigui tot reciclat i classificat i groc i verd i tal, no sé què, generem molt de residu.
És complicat, no, això?
És un dels temes, bueno, nosaltres hem aconseguit el Biosfera aquest any, i és un dels temes que ens ha portat més mal de caps, perquè evidentment tindríem que, si fem un 10% o un 8%, tindríem que fer un 80%.
Clar.
Perquè si no arribarà un moment que... Però és que inclús a casa, per molt que intentem, és molt complicat.
Sí que és veritat que ara hem canviat en els darrers anys la mentalitat, i potser ens emportem el menjar que ens sobra i coses d'aquest tipus, no? Quan anem a algun restaurant, però ha de ser com molt evident.
Jo crec que la revolució, a nivell de menjar i tot això, és correcta, perquè, per exemple, jo a casa tinc verdures, fruites, no serveixen, doncs mira, tinc una liquadora, ho lico i aconsegueixo.
Sí.
Amb el tema d'intentar la nevera, buidar la nevera i fer sofregits en coses que tinc, coses que estan una mica tocades. Amb els aliments hi ha una part, però jo crec que la revolució estarà amb el packaging, perquè el que no és normal és anar a comprar un supermercat
la bossa plena,
i que hi hagi dos tomàquets, un cartró, dos plàstics i envasat i un no sé què, i a sobre et donin una bossa. Això no és. Sí. Jo, la meva petita obra, per exemple, el dia a dia, intento, vaig a comprar aquí a la plaça i m'enduc els tupperwares, perquè em posin el peix allà, perquè em posin la carn allà. A veure, no sempre, perquè treballo, com tots, anem de cul, no sé què,
vaig cap a un cavall,
passo i em dono la bossa. Però intento, quan vaig a comprar expressament, ja endur-me uns tupperwares, uns recipients meus, per no generar que em donin aquella paper, aquella bossa, aquell embolicat i aquell no sé què. El futur està una mica cap aquí, però bueno, és complicat, anem fent.
Una altra cosa que hi ha també molt interessant són novetats en els productes, o fins i tot, per exemple, poder ensenyar productes com van fer des de la cooperativa agrícola del Prat, no? D'intentar posicionar més enllà la carxofa, que era la nostra representant allà, però suposo que de tot arreu, no? Que hi havia aquestes denominacions d'origen, els productes de qualitat, i després les innovacions i coses d'aquelles que dius, ostres...
Sí, el gastronòmic es centra molt en això, en producte per als xefs, perquè els xefs i aquests nous cuiners o cuiners com nosaltres tinguin una sèrie de facilitats a l'hora de cuinar. Jo vaig estar a la nostra parada de la cooperativa agrícola amb les carxofes, hi havia uns bunyols de carxofa amb una crema de carxofa, la gent d'Espigoladors, que fa molt bé tot aquest tema de productes que estan una mica fets malbé, i bueno, quan fas una marmelada o fas una compota, doncs aquests productes estèticament a la vista no passa res. I també han fet com una bona part d'una crema, han fet un paté picant, que està molt bo. Bueno, vam estar allà i, doncs, com la parada de la nostra cooperativa, doncs, hi ha moltes parades. Hi havia des de Lleida, Tarragona, de peres de Lleida, vaig estar parlant també amb unes marmelades de peres, per exemple, tipus per espigoladors, són peres que cauen a terra, sí, que es donen un cop i que la gent estèticament, quan les veu en una caixa, ja no les compra. Són peres boníssimes, l'únic que tenen un cop. Doncs també feien com una marmelada, que una marmelada que a més la hidrataven, la rehidrataven, i era com una pols, bueno, una cosa xulíssima. I la ficaves per sobre els plats i li donava un toc molt xulo. Mm-hmm. Doncs com aquestes coses n'hi ha moltes. Us puc posar un exemple, jo estic fa un temps comprant, però ara ja el treballo molt, és un tomàquet deshidratat. Nosaltres gastem molt de tomàquet, molt de, per fer pasta bolognesa, per fer sofregits, tomàquet. Clar, què et passa? O acabes tenint el que parlàvem abans, molts pots de tomàquet que tens que anar obrint amb aquell tomàquet per fer sofregits, i això genera llaunes, et genera espai, etc. O acabes tenint molts tomàquets, pelant-los, tallant-los i tot, que quan no és temporada el tomàquet no val per res, o acabes tenint aquest tomàquet deshidratat, que al final són uns pots de tomàquet en el qual només és una pols, perquè està deshidratat, i només el tires amb una mica d'aigua, l'hidrates i és un tomàquet totalment, tomàquet concentrat boníssim. Uh-huh. Vull dir, a nivell industrial hi ha moltes diria, novetats que faciliten. S'ha de mirar també, després intentar buscar el producte amb menys additius i les menys coses químiques que hi hagin. I després maquinària, també hi ha moltes maquinàries que ens fan servir, sobretot els cuiners, robots, no és el mateix parar a casa quatre patatetes per fer unes patates fregides, que tindrà que pelar, nosaltres a l'artesà, com ja sabeu, pelem molta patata i la fem natural. Doncs jo tinc un pera patates, un aparell que pela la patata, que vas tirant les patates amb aigua i una lima i ho va pelant, uh-huh, perquè la compro com ve del sac. I després tinc una cosa que abans les tallàvem a mà al principi, però ara les posem en un lloc i ja les anem tirant com un robot que te les va tallant i les pots fer de diferents maneres. Doncs totes aquestes coses, clar, són inversions i productes que has d'anar buscant quina màquina anirà bé, quina màquina t'encaixarà, etcètera, etcètera. Uh-huh. I bé, més novetats. Jo també vaig molt al gastronòmic perquè en aquest sentit sí que hi ha xefs.
Clar.
Que fan algunes xerrades, sí, i fan demostracions, petites demostracions.
A quines vas anar i què et va agradar? Bueno, perquè jo també final... vaig veure alguna que feia una reflexió sobre el món propi dels cuiners, no?
Vaig veure un parell de cosetes o tres, vaig estar un dia, i a més sempre normalment quan anem a la gent que ens dediquem a això anem a visitar el nostre, diguéssim, proveïdor, que vol que vagis, que et vol ensenyar les novetats, que et vol ensenyar les parades, perquè al final el que et vol és ensenyar coses que igual estàs treballant o no estàs treballant, mm-hmm, o coses que et poden encaixar. Com el teu proveïdor et coneix, doncs sempre vas buscant. I vas a veure una sèrie de proveïdors, vas a veure la competència, vas a veure uns altres, i al final passa el dia a la fira. Que... Però, bueno,
i també... menges alguna cosa, no?
Sí, home, si normalment et coneixen i vas a llocs que et coneixin, doncs et donen bastant bé de menjar i de tractar alguns llocs. I si no, però de totes formes, si no, jo sempre agafo un restaurant a fora, als voltants, d'en Montjuït, on sigui, que els coneixo, i vaig a dinar i torno. Però sí, es tracta d'anar picant. A veure, pots anar picant moltes coses que no t'interessin, però si vas a buscar, sobretot quan vaig, normalment tinc, ara he fet un petit canvi de carta en els dos restaurants, doncs ja vaig buscant una sèrie de productes que vull que encaixin.
Uh-huh.
Interessants coses, bueno, jo vaig anar, depèn del dia, el dia que estava jo estava el Nando Jubany,
sí,
que ja l'he vist un parell de vegades, però estava el Paco Pérez. Per mi és un... dintre de tots aquests estrelles Michelin i estrellados i... per mi és un exemple, el Paco, perquè és un tio supercurrant, és un tio que sempre està als seus locals, crec que són dos estrelles al Miramar i una estrella o dos a la Viniteca aquí a Barcelona, són quatre estrelles, té restaurants a Oslo, em sembla, té el restaurant a Manchester, bueno, és una persona molt, molt curranta, jo he tingut la sort d'anar un parell de vegades o tres a les seves cases, és brutal el que fa, és una herència de Ferran Adrià, del Bullí, mm-hmm, però amb molt de respecte i molt de tracte, el que parlem sempre, el producte, producte de la zona, producte del lloc, ell està allà a llançar, al Miramar, i és producte de platja, et transporta quan estàs a casa seva a aquests llocs. I és un tio molt, molt currant, que no sé, jo totes les vegades que he anat sempre l'he trobat allà, i ha sigut ell qui m'ha servit. Uh-huh. És molt una persona molt senzilla, i m'agrada molt com parla, m'agrada molt com planteja les coses, i m'agrada molt. A part que després al·lucinis o no al·lucinis, o tingui més destressa, o facin coses molt més especials o més sofisticades, que no són els gustos de tothom, però m'agrada perquè és una persona que trata molt bé el producte. I res, vaig estar en una presentació que feia parlava del mar, del peix, de la terra, etc. Vaig veure un parell de coses, també un de Residus Zero, era un d'aquests, aquest que us parlava de Copenhague, quan li estaven donant el premi, ja que dic era tot en anglès i la meva, el meu anglès és tan, tan poc que el que vaig entendre a poc, doncs, bueno, era això, que ho fem molt bé, som molt bons.
M'hauria passat i... el mateix.
No, 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 horrorós, el meu anglès és patètic i és patètic i sobretot si l'escolto de gent parlant és molt complicat. I no te'n vagis, no em deixis sol.
Vaig a veure que m'estan
escrivint. Ah, sí, estan escrivint? Des d'aquí no veiem. Igual no, no...
És que ens estan interactuant a la vegada i ens ha deixat el Marc, que això ha preparat molt lluny, però el David Rebosso ens havia escrit alguna cosa relacionada amb el Sandro Desi, que sí? Jo no conec.
Sandro Desi és un gelat que, a més,
no, el tenim a la casa. No és una persona.
No. Bueno, era una persona, és el primer gelat, és el primer italià que va portar els gelats aquí a Barcelona. Bueno, uh-huh. Els primers italians gelats. Els tenim a l'artesà, és un postre que toquem, i a més fan tot el tema de pasta, molt bé, pasta fresca, que també la toquem, perquè, per exemple, en el menú vegà que tenim nosaltres per festes, fem servir un raviolis de carbassa de Sandro Desi, que és pasta fresca, que ens el fan al mes, que els demanem, que és una barbaritat el que tenen de pasta. I els gelats, doncs, bueno, són uns gelats boníssims. Uh-huh. També vaig estar amb ells, a la fira. El que parlàvem abans d'anar a veure els teus proveïdors.
Clar, això és el més habitual.
I a més, no? Tracten molt amb els gelats, de, gelats per cuinar, gelats salats. Sí, per exemple, tu ara serveixes un magret, ara estic jo ja fent el plat, un magret d'ànec a la brasa, talladet i tal, i al costat li fiques un parell de boles de mostassa picant, de gelat de mostassa picant, i flipes.
Ostres.
I el Sandro Desi el té, com un gelat d'api té un gelat de tomàquets, de malfàbrega i tal, que és una bola de gelat que la fiques i l'has de posar en un plat salat.
Ostres.
Això es porta molt. Però jo a l'artesà, per exemple, no ho podem fer, perquè si quan traies el gelat, que arriba a la terrassa, no ha arribat, això és en restaurants així una mica més, plats molt, molt demanat.
Clar, molt.
Però els he provat tots, sí, he estat moltes vegades amb ell.
Doncs clar, és que com se'ns connecta gent en aquest directe.
Ha donat la casualitat que ho coneixia, igual em pregunteu una altra cosa que no tinc ni fava.
Però jo sí que no coneixia, però sí que vaig veure, per exemple, uns gelats que estaven fets amb oli d'oliva en comptes d'estar fets,
bueno,
amb llet,
Sandro Desi, Sandro Desi, per exemple, ja el tinc a l'artesà, tinc un vegà totalment que és amb oli d'oliva, no estan fets ni amb proteïna de llet, ni amb làctics, ni res. N'hi ha un de cacauet, em sembla, i d'aloe no sé què, i estan fets amb oli d'oliva. Uh-huh. Són totalment vegans, que són el que tinc quan faig el menú vegà de festes i tal, però els tinc...
Vull dir, la línia va cap aquí, no? De cada cop ampliar més l'oferta per persones amb intoleràncies, amb,
bueno,
persones veganes,
per desgràcia,
però això
cada
costa
vegada
molt.
En tenim més, d'intoleràncies tots i de coses, i ens van sortint. I si continuem amb aquesta contaminació i continuem amb la vida que portem diària, doncs cada vegada tot anem per aquí. Sí, és molt complicat. Els productes que porten... Hem passat al tema d'industrialització i això ha fet que, bueno, hem deixat de menjar a casa, el que hem parlat algunes vegades, sí. Hem passat de tot cuinar preparat, tercera gamma, pum, pam, pam, i tot això ens ha portat que porten molts additius, moltes coses, intoleràncies, etc, etc. Sí, s'està creant molts productes, doncs, que no tinguin tantes intoleràncies, ni tinguin tants productes que no siguin beneficiosos, però... Uh-huh. Bueno, a veure, mentre puguem, jo segueixo dient el mateix, mentre puguem i no estiguin superinfectats ni res, mengem-nos un bon peix acabat de pescar o de platja,
sí, sí.
I mengem-nos una bona carn i això, mentre puguem, i si no, pues nada, ja tindrem més. Clar, ja acabarem menjant hamburgueses d'aceità o de tofu, ja acabarem menjant, o de cigrons. Hi ha qui ho fa merament perquè...
Clar, per ètica.
Per una qüestió d'ètica.
Una decisió
respecte
personal.
Als animals, etcètera, etcètera. Jo respecto tot. Jo, de totes formes, penso que l'animal de la granja que està creat per menjar, doncs està creat per menjar. Vull dir, al final, així m'han ensenyat. Són carnívors.
No entres en aquest jardí.
No.
Lluís, alguna cosa més que vulguis destacar en l'últim minut?
Bueno,
d'aquest fòrum gastronòmic.
Que, a veure, està molt bé, inclús una cosa que està molt bé, que em vaig trobar molta gent, uh-huh. és que la gent que estudia, els cambrers, gent que comença, està molt bé que vagin a aquestes fires, sobretot al gastronòmic, perquè, primera, perquè totes les conferències eren gratuïtes aquest any, i això està molt bé,
clar.
Perquè altres anys havies de pagar 10 o 12 euros per entrar a la conferència. Totes les conferències eren gratuïtes. Si tu tens l'admiració d'un gran xef d'aquests i tal, a vegades també veient-lo com actua, veient-lo com tal, Està molt bé, està molt bé. Vull dir que la gent jove que vulgui i res, doncs els que estem a la professió hem d'anar reciclant-se.
Doncs sí. I després hi ha molta gent aficionada que també li encanta anar a aquestes fires per conèixer quines són les novetats i també per reconnectar amb els productes de cada lloc.
De petitó me'n recordo haver anat amb els meus pares a l'alimentària. Era una altra història.
Jo a l'alimentària em va encantar. Només he tingut una experiència i ho vaig gaudir moltíssim.
Era una altra història. La propera vens amb mi, vens
a Nadal. No m'ho diguis.
I aquesta podies haver vingut. Vens a mi un dematí i t'asseguro que entres a totes les parades.
Avisa'm. Gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Jonathan Marín. Les primeres inspeccions que ha fet...